a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab.
Avui el Ricard Torquemada té feina, difícil. Home, perquè jo crec que la pregunta és difícil de...
Sempre té feina,
de...
no avui.
Sí, però hi ha dies que la pregunta és més... És
ha
més...
augmentat el nivell de...
Ah, clar, la pregunta d'avui gairebé, me l'imagino amb espelmes al voltant perquè té un punt de paranormal. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè és un punt paranormal que... Justament quan et cauen dos migcampistes de referència, juntament amb Gundogan diríem que els tres migcampistes de referència, el Gavi al marge, que ja malauradament ens hem acostumat a que no hi sigui, i va i l'equip, ara ho discutíem al micròfon tancat, no, tampoc és una versió brillantíssima, cony, però és una versió d'equip competitiu. Per què tens la sensació que no estem trobant a faltar en aquest apartat dos jugadors que en teoria són fonamentals per l'equip, com Pedri i De Jong?
A vegades són les més fàcils de respondre,
Ah, sí? Ah, molt bé. Perfecte.
Sí, perquè quan totes les, diríem que totes les tesis ja em van caient, et queda una resposta més senzilla. Bé, d'entrada, jo crec que sempre que hi ha baixes importants... a l'equip tothom fa mig pas endavant, no? És com la necessitat d'assumir responsabilitats, de saber que has d'ocupar una miqueta més d'espai del que ocupaves, que tindràs oportunitats on no en tenies, que sobre un moment de temporada espectacular que en principi i tu potser no havies de ser un actor principal i de cop i volta hi ets, i potser doncs no estàs tan ben dotat en algunes assignatures, però ho pots compensar amb d'altres, no? Des de la competitivitat que dius, l'atenció, la concentració, l'acceptació de les teves limitacions. Jo crec que això ha passat una mica en els jugadors que han entrat, que en el cas de Fermín sobretot, que és un exemple de tot això, i el cas de Sergi Roberto, un per jove i entusiasta i un altre per expert i coneixedor de l'ofici. Tot i això, jo crec que la resposta més contundent és perquè ni De Jong ni Pedri estaven en la seva millor versió.
Sí,
jo crec
veritat.
Que si De Jong i Pedri fossin en la millor versió, no tindríem la sensació que falten.
Anem a intentar enfocar-ho en positiu. Ricard, què li està donant, per exemple, Fermín a l'equip que no li poden donar, en aquest cas, Pedri, que seria potser més qui juga en aquesta posició?
Bé, són jugadors diferents perquè, tot i que actuen en aquesta segona línia, Pedri és un futbolista que està especialment dotat per rebre la pilota, girar els 360 graus, guardar-la, combinar, associar-se, agrupar l'equip al voltant d'una combinació de seqüències de passades, d'una fase llarga de possessió, que últimament Pedri, és veritat, que no havia estat, insisteixo, al seu millor nivell, i Fermín és un jugador molt diferent, perquè on hi ha la gràcia de Fermín és amb la seva desmarcada de ruptura, la seva arribada, la seva verticalitat, com més combinatiu vol ser, a vegades més imprecis és, ell prefereix mirar més en vertical, no? No tant en horitzontal. I ell sap molt bé el que li pot donar l'equip. Aleshores, a un equip com el Barça, que a més, quan el pressiona a Nadal, els rivals com Nàpols o Atlètic de Madrid, necessita profunditat, o sigui, necessita estímuls de profunditat, perquè si no és un equip que es pot anar colant, com va passar ja els primers 25 minuts, al Barça li costava molt progressar, però un jugador com Fermín que et pugui trencar és un avantatge, perquè s'assuma als davanters. Tot i això, en la combinació dels interiors estaria bé que un pogués venir a rebre i un marxés, perquè ahir va haver-hi un moment en què ningú feia aquest nexe, no? I el Barça s'encallava perquè sí, que Sergi Roberto i Gundogan guardaven la pilota, donaven passades, però com s'aconseguia progressar, i aquí és on l'Atlètic de Madrid es va sentir fort, i el Nàpols en un moment del partit. Però Pedri és un jugador més combinatiu que junta l'equip, i Fermín és un futbolista molt vertical, amb molta arribada i amb un instint especial per al moment de la desmarcada, com ha demostrat en aquests dos partits. En tots dos, sense acabar en gol, hi ha hagut una jugada de passada de Cubarsí directa a Fermín, on tots dos han d'entendre's molt ràpidament i on han de tenir molt bon moment de passada i bon moment de desmarcada, perquè no és fàcil amb una passada saltar-te tot el camp i superar totes les línies per arribar a l'esquena de la defensa. I l'atura Oblak I al dia del Nàpols també n'hi ha una que és espectacular, la passada del central, però que és Fermín qui trenca.
L'altre nom també és un perfil diferent, és el de Sergi Roberto, ja n'hem parlat, que perquè ens entenguem estaria fent de De Jong en aquest últim partit i mig.
És molt més posicional, es coneix més les seves, diríem, un altre cop les seves limitacions, no farà aquelles arrencades que fa De Jong, on condueix i elimina línies de pressió i es pot plantar a l'última fase. Però jo insisteixo, sobretot perquè jo crec que De Jong tampoc no estava al seu millor nivell. L'havíem vist moltes pilotes perdudes en zones d'inici, duels perduts, i aleshores, clar, Sergi Roberto i Fermín, doncs potser no et fan un 9, però et fan un 7 i mig, un 8, i sobretot no perjudiquen el funcionament col·lectiu, perquè juguen fàcil, i aquest és un avantatge d'aquests jugadors. Ahir ho va dir també Xavi d'Hector Fort, no?, que passa el mateix amb Cancelo. O sigui, Cancelo és un jugador que et donarà molt a l'última fase, però que la seva anarquia, el seu talent, a vegades el fa imaginar coses que no són convenients en segons quines zones del camp. En canvi, Hector Fort no s'atrevirà a fer una cosa que no toqui de manual en un moment, en un lloc del camp on hi hagi un risc, no? I clar, tots aquests jugadors el que fan és generar, diríem, continuïtat al joc, i potser en una situació de molta emergència doncs no són capaços de sortir, per exemple, del darrere, o que es poden encallar, o es poden trobar que no tenen aquell punt per superar una situació amb una tanca alta, però en canvi són capaços d'estar posats en el partit, de fer que altres prenguin les decisions més importants, d'estar donant ajudes constantment, tant amb pilota com sense pilota, perquè el que hem de dir és que, clar, Fermín i Sergi Roberto sense pilota són molt més disciplinats que De Jong i Pedri, i no només disciplinats, sinó, diríem, que tenen més continuïtat en l'esforç, perquè també saben que és el que els hi toca, perquè no poden marcar diferències d'una altra manera.
Per tot això que expliques, ara, ja que avui la cosa va de paranormalitat, ara intentaré que entris un moment en el cos de Xavi. Imagina't que arribem als quarts de la Champions, que Pedri no hi serà, però De Jong sí.
Ja estamos.
Tu creus que Xavi no posaria De Jong, per exemple, tenint-lo sa?
No, jo crec que el posarà.
Jo també crec.
Jo crec que el posarà.
Deixa'm fer-te una segona subpregunta, això que diu el Costa. Sí. Si De Jong està recuperat, que esperem que sí, i el fa jugar, mantens Christensen a l'11, després d'haver vist la... Sé que ahir Sergi Roberto no jugava exactament a la mateixa posició, però veient la versió de Sergi Roberto actual, et quedes amb Christensen com a mig centre.
Saps què passa? Que la prioritat no és aquesta, sinó que Gundogan jugui més avançat.
Sí, sí, però pot jugar... Sí, per això, és a dir...
Sí, vols dir que no entri Christensen i que juguin Sergi Roberto i De Jong?
Exacte, exacte.
No, jo crec que no. O sigui, el Xavi ha triat, i el que li dona a Christensen en els duels, el que li dona en fer una falta per tallar una transició, això ja ho ha sumat l'equip. El que li dona fins i tot en joc aeri, en jugades d'estratègia. O sigui, hi ha alguns elements intangibles que fan que Christensen, si està bé, sigui una peça fonamental d'aquest final de temporada en aquesta posició. No és l'ideal, però és la que hi ha. I dic el tema de De Jong perquè tampoc no podem oblidar que la primera bona petjada que deixa aquest Barça en aquests mesos és el Diego Armando Maradona, i aquell dia són Pedri i De Jong. És veritat que a la segona part l'equip baixa, i ells també, però en la primera petjada ells hi són. O sigui, ells poden formar part de tot això,
de
no
fet,
estan allunyats. O sigui, el debat és una mica diabòlic,
sí,
perquè ara no hi són.
Exacte.
Però aquests partits els podia haver fet el Barça amb Pedri i amb De Jong.
Exacte. Sabem com ha funcionat sense ells, no sabem com hauria funcionat aquests dos partits amb ells.
Potser hauries pogut fer partits diferents. El mateix partit segur que no, perquè el Barça, si alguna cosa ha tingut en aquests partits, ha estat verticalitat, agressivitat, que no seria precisament la virtut de Pedri i de Jong, i que consti que són dos jugadors que m'encanten i que si jo fos l'entrenador jugarien sempre.
Sí, però és veritat que amb equips que et venen a pressionar dalt, tens raó, que el Barça agraeix aquest punt de verticalitat. qualitat, perquè si no s'aixafa. I si Pedri i Gundogan són els dos interiors, que els costa més anar a l'espai, un dels dos ha d'intentar picar, perquè és que si no l'equip és pla i si no, no progressa. I si no progressa, el rival et va submetent. I si anem a Europa, el Paris Saint-Germain té una de les pressions més ferotges ara mateix al continent, perquè a més a Luis Enrique li agrada això, treballar-ho al detall, amb la lletra petita. Per tant, serà molt important que el Barça trobi mecanismes per superar la primera pressió del PSG, si no, el Barça se sentirà molt incòmode, no progressarà, i ha de trobar la barreja perfecta entre verticalitat o profunditat, o com li vulgueu dir, diríem, ofertes de progressió i la possibilitat de tenir jugadors que entre línies et calmin el partit i que allò no es converteixi en ara ataques tu, ara ataco jo, perquè amb això el Paris Saint-Germain et destrossa.
Molt bé, doncs la lliçó d'avui vindria a ser que tothom hi ha posat una mica més o un molt més de concentració en absència dels que considerem titulars indiscutibles. Si no, no s'explica que amb els suplents estiguem fent millor paper que amb els titulars. Ricard, gràcies.
Adéu a tothom.